la darrera vegada que vam parlar amb ell, ja el 2020, ens parlava d'un cansament generalitzat que notava la policia, també la població, amb tota aquesta necessitat de seguir, de complir restriccions normatives que són canviants. L'escenari probablement no haurà canviat gaire. De fet, a nivell de xifres, l'escenari fins i tot és pitjor i la tendència no és massa bona i les restriccions no només continuen, sinó que s'han anat engruixint. Rafa Pino, molt bon dia.
Bon dia, bona nit a tothom.
No sé si encara aquesta sensació de cansament generalitzat que ens comentaves la darrera vegada encara la percebeu o si fins i tot s'ha agreujat.
Bé, per nosaltres, després de tants mesos, ara el que estem és reflexionant si això que està anant pel llarg ja forma part de la nostra pròpia cultura policial. És a dir, al principi era una cosa molt, molt nova i ara com que ja està bastant interioritzat. Tot el tema de que cada cop, cada 10-15 dies canvia la normativa, canvia les restriccions, al final jo crec que ha arribat això i ja s'ha quedat per incloure dintre la nostra programació de feina. O sigui, sí que és veritat que la població doncs, està en un punt en què cada vegada entén menys determinades mesures, però clar, cadascú ha de jugar el seu rol i a nosaltres ens toca la vigilància d'aquestes mesures que hem d'entendre que són les correctes per fer aquesta propagació de la pandèmia.
Queda clar, pel que fa a xifres precisament d'actuacions policials, les últimes que tenim són que entre el 28 de desembre i el 3 de gener s'han interposat 23 sancions per trencament de confinament nocturn, comarcal, pel mal ús de les mascaretes. No, entenc que és una xifra baixa?
A veure, amb tot el que és el règim sancionador, normalment sempre s'ha de comparar amb una altra població o amb un altre període de temps. És evident que al començament eren moltes les sancions que es posaven perquè era també més evident que la gent no complia les normes. I aquí sempre entrem en el mateix debat. Podem trobar-nos persones que reclamen major acció punitiva per part nostra i també persones que diuen que ja està bé que a sobre de tot el que està passant a la societat, a més a més, imposar sancions econòmiques, que no són prou baixes, que tot s'ha de dir. Al final és un equilibri que es troba, que la cos policial es troba en el seu àmbit d'actuació, en el seu terme municipal, i sí que és veritat que nosaltres detectem que el grau de compliment és major que al començament, és a dir, ara per trobar-se persones sense mascareta és certament és difícil.
Rafa, un segon. Tenim alguns problemes d'àudio que se't sent mig tallat. Si et sembla bé, et farem una trucada telefònica i ho farem per telèfon.
Sí.
Sí? A veure si l'àudio així és una mica millor. Vinga, anem a intentar-ho. Pengem la connexió i et truquem ara. Vinga, doncs hem recuperat la connexió de tota la vida, eh? El telèfon.
D'acord.
Rafa.
Ens ara sí?
Ara millor, molt millor. Sí.
D'acord.
És que de vegades la innovació no funciona del tot, eh? I hem d'anar al de sempre. Rafa, ens comentaves que, doncs això, que d'alguna manera sempre hi ha grups de gent que demanen més enduriment o per part de la policia i d'altres que tot el contrari, no? Per tant, entenc que és difícil aquí actuar a gust de tothom.
Correcte, és a dir, nosaltres estem en el difícil equilibri del compliment de la normativa i d'entendre la situació també de les persones en la ciutat en la que estem tothom, no? És a dir, la càrrega punitiva que portem a sobre durant tants mesos doncs és prou important com per dir que no s'està fent res. I també és veritat que es podia fer molt més, però al final s'ha de trobar un just equilibri en tota l'acció sancionadora. En aquest àmbit, en qualsevol, eh?
Queda clar. Sí, sí, queda clar que al final és el que deies, eh? La qüestió és trobar aquest equilibri i que és difícil actuar a gust de tothom. A hores d'ara les mesures, les restriccions s'han endurit, de moment fins al dia 18 es mantindran amb aquest enduriment. No sé si quan les mesures són molt més restrictives és més fàcil l'actuació en tant que queda com més clar, no? És a dir, quan la mesura és més oberta o pot generar certa confusió, la feina se us complica d'alguna manera.
Sí, això no és només en aquest àmbit, és en qualsevol àmbit. Quan la restricció és absoluta i no hi ha excepcions, doncs és més fàcil el control. Quan tu tens un confinament nocturn en el que la mobilitat no està permesa, excepte per qüestions laborals i d'urgència, si una patrulla va pel carrer i veu algun moviment d'alguna persona, algun vehicle, és evident que s'ha d'aturar i preguntar si està dintre d'aquesta excepció. Per tant, és més fàcil controlar la mobilitat nocturna. Ara bé, arriba el dia i arriba l'activitat comercial, l'activitat laboral, etcètera, etcètera, doncs és més difícil controlar tota la població i anar preguntant un per un si està dintre de les excepcions.
Els torns nocturns es deuen haver fet més durs, no? Perquè, si més no, més solitaris o més, perquè jo, per exemple, l'altre dia vaig sortir a caminar, que eren les 9 de la nit, tenia Reus una horeta, i la veritat és que el paisatge era bastant desolador, perquè qualsevol diria que eren les 2 de la matinada. No sé si això a nivell de feina també, clar, es fa més feixuc, no? Un torn nocturn en el que ja des de les 10 de la nit no hi ha moviment pràcticament al carrer.
Clar, no hi ha moviment, però l'activitat delictiva pot continuar. És a dir, hem tingut intents de robatori, hem tingut també alcoholines positives. És a dir, penseu que al final el que transgredeix la norma transgredeix aquesta i qualsevol altra norma que se li posa per davant. Sí, nosaltres no podem baixar la guàrdia de la vigilància, tot i que sí que és veritat que és més dur, perquè al final no veus gent pel carrer, no veus moviment, no veus cotxes. Doncs per això deia al començament que això forma part ja de la nostra nova forma de fer de la policia. És a dir, estem acostumant-nos a una cosa que al principi semblava que seria per poc temps i està tirant molt, molt llarg.
Però quan comentes que ens estem acostumant-nos, entenc que deduïu que això ja quedarà, que hi ha coses que ja quedaran, o ens haurem de desacostumar?
Jo voldria equivocar-me, però el tema de les mascaretes jo crec que anirà pel llarg, eh? No sé com arribarem aquest estiu, la velocitat de les vacunes, l'efectivitat d'aquesta vacunació de la població, o sigui, hi ha moltes interrogants encara per veure, i quan aquestes mesures que estan des de fa mesos estan posades, a l'hora de treure-les, ara on estan molt segur les autoritats per veure que ja segur tornar a la total normalitat.
Comentava, Rafa, que els fets delictius poden continuar, i de fet continuen, furts, robatoris, etc. No sé si també han modificat hàbits, precisament per aquestes restriccions horàries. És a dir, potser abans l'hora de robatori era més tard a la matinada i ara, com que a les 10 ja no hi ha ningú pel carrer, doncs s'actua de segons quina altra manera, no?
No necessàriament. Mira, fixeu-vos que precisament nosaltres la setmana vinent farem una junta local de seguretat en la qual els cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i nosaltres posarem en comú les dades delictuals de tot l'any 2020 comparades amb les del 2019. Aquí tindrem una valoració del que ha suposat la pandèmia a nivell delinqüencial general, aquesta correlació entre un any i l'altre, d'acord? I encara s'està cuinant totes aquestes dades.
Sí.
Tenim la junta la setmana vinent i molt probablement seran per una nota de premsa per posar en comú a tota la ciutadania com ha evolucionat això.
Però ens pots avançar alguna cosa ja? Intueixes cap on va aquesta xifra?
A veure, el resultat mensual de la revisió que fem nosaltres mensualment, allà havíem detectat durant l'any passat que havia baixat els fets delictuals per norma general. Sí que és veritat que durant l'estiu van tornar a normalitzar-se en el sentit de que continuen havent més fets, però no teníem la mobilitat de persones d'altres països i, per tant, també hi ha alguna variació respecte d'anys en què no teníem aquestes restriccions de mobilitat.
D'acord, és a dir, que així a l'engròs, d'alguna manera, els fets delictius el 2020 haurien baixat respecte al 2019. Per tant, la incidència de la pandèmia en això hauria estat positiva, no? Per treure una part positiva a tot plegat.
Clar. Precisament aquest matí ho comentava amb els sergents en la reunió de comandaments que tenim, que si no fem una cosa, estem fent una altra. Nosaltres, al final, el compliment de la normativa, si no és una, serà una altra. El que ens ha pujat molt és tota la part del control de les mesures restrictives i de la mobilitat. perquè no teníem aquestes restriccions en totes les raons. Però sí que ens ha baixat molt el tema de la recepció de denúncies, de fets delictius, etcètera, etcètera. I això es veurà, ja et dic, encara s'estan cuinant les dades, es veurà la setmana vinent amb la Junta Local de Seguretat.
Vale, doncs quedarà, estarem pendents d'aquesta Junta Local de Seguretat i d'aquestes conclusions, però ja, ja ens avançaves aquest descens, no?, de fets delictius. Anem cap a un altre tema que ha estat notícia a aquest inici del 2021 i és l'entrada en vigor d'aquesta darrera actualització de la normativa en matèria de trànsit pel que fa a vehicles de mobilitat personal, és a dir, perquè ens entenguem tots, bàsicament pel que fa a patinets elèctrics en totes les seves variants o moltes de les seves variants, que ara no se'ls permet circular per voreres i per zones de vianants i altres tipus de restriccions. No sé si, fins a quin punt sentíeu vosaltres que era indispensable o necessari que es regularitzés aquest fet ja d'una vegada.
Doncs precisament sí que ho era. Ho era perquè era una demanda sobretot de les policies locals i guàrdies urbanes de totes les ciutats del país, perquè havien detectat un augment significatiu de l'accidentalitat d'aquests vehicles de mobilitat personal, sobretot amb atropellaments amb vianants.
Un augment? I quan que havíeu detectat un augment durant el 2020?
No, des que aquestes engines estaven al mercat,
sí?
No hi havia una normativa que ho regulés i, per tant, des de les policies locals s'havia demanat a les autoritats estatals que s'havia de regular aquesta norma aquesta nova forma de mobilitat a les ciutats i als pobles, i el resultat ha estat aquesta normativa estatal que es complementa amb les ordenances municipals en alguns aspectes.
Heu hagut d'actuar ja, de sancionar al respecte?
No, perquè nosaltres, ja sabeu que nosaltres, el nostre tarannà al començament és fer primer una campanya informativa, fins i tot a peu de carrer. De fet, des del dia 2 que va entrar en vigor s'estan repartint uns flyers a la població i deixem uns dies de que la gent, encara que sembla difícil que no s'hagin assabentat, doncs que tingui informació de primera mà. Però tan aviat com passin uns dies també farem alguna campanya en el sentit de sancionar aquelles conductes que no es respectin.
Quants dies? Fins a quin dia tenen temps? Té temps la gent d'assabentar-se bé de tota aquesta normativa?
A veure, ja porten tota la setmana passada, però realment els Reis d'Orient van arribar el dia 6, no?
Sí.
Molt probablement durant aquesta setmana, la setmana següent, com a molt tard, ja començarem a fer alguna cosa, si és que també la resta dels serveis ho permet.
Queda clar. I us donarà feina a aquest àmbit, precisament pel que intuïeu, per aquesta petició que des de les pròpies policies havíeu fet,
Donarà feina al començament. Això és com tot, Si recordeu, fa anys era molt difícil veure algú que portava el casc protector quan portava un ciclomoto o una moto. Es fan campanyes intensives informatives al començament i després sancionadores, al final ja és s'inverteix, no? La infracció, és a dir, es produeix de forma excepcional. I, per tant, al començament sí que dona feina, perquè, clar, molta gent dirà, no ho sabia, no era conscient. Al final és tot es posa en el seu lloc.
Queda clar. Recordem breument què és el que queda prohibit a partir... Ja, és a dir, que ja està prohibit, de fet, des del passat 2 de gener de 2021 i que afecta a tots aquests patinets elèctrics. Està prohibit circular per la via pública amb un vehicle de mobilitat personal, un BMP, perquè si veuen aquestes sigles que sàpiguen que es refereix a això, fer-ho amb un BMP amb seient i sense sistema d'autoequilibratge. Ja ho saben que de patinets elèctrics hi ha de 1.000 modalitats, de 1.000 tipus, amb manillar, sense manillar, que van... És que, clar, al final entenc que tot aquest tipus de vehicles entren en aquesta normativa, no?
Clar, per una banda s'ha de diferenciar entre els vehicles que, per exemple, porten un seient. Això no és considerat un vehicle mobilitat personal i, per tant, és un vehicle. Hauria anat matriculat, hauria anat assegurat. Pensem en el patinet elèctric clàssic, en el que porta gairebé tothom, el 80% de la població, que és un patinet en el qual tu hi ha una plataforma i vas dempeus. Aquí, la primera de les conductes que serà difícil erradicar és que vagi només una sola persona, perquè normalment acostumen a anar pares, fins i tot portant el fill, o dos germans, o una parella. Això és una infracció que no es pot fer, és a dir, ha d'anar un sol. No es pot portar música, auriculars, mentre s'està conduint, perquè és igual que qualsevol altre vehicle. No és obligatori el casc, en el nostre casc, en el nostre cas de Sitges, perquè no està regulat a l'ordenança. Si algun dia veiem que sigui necessari, faríem una modificació de l'ordenança. Però sí que és recomanable, perquè agafen velocitats altes i nosaltres recomanem l'ús del casc, però no és obligatori.
D'acord.
També hi ha una altra...
No poden circular per voreres, no? Ni zona de vianants.
Correcte, correcte. I aquí, en el nostre cas, en carril bicis tampoc hi poden anar perquè l'ordenança no ho permet. Si més endavant creiem que es pot habilitar aquest espai, doncs també.
Per tant, Rafa, no poden anar pel passeig.
No.
Han d'anar per la calçada.
Correcte.
I pel carrer Parellades, per exemple, tampoc no hi poden anar.
No.
Perquè és una zona de vianants.
Correcte.
D'acord.
Clar, és que allò
doncs
que ha vingut
intueixo que sugirarà feina.
Clar, allò que ha vingut per facilitar-nos la mobilitat, doncs costarà. Costarà. I hi haurà gent que dirà, hòstia, i una pòlissa d'assegurança, doncs ara mateix no és obligatori, però també és recomanable, perquè l'accidentat és alta.
Clar, i intueixo que, a més, en el moment en què aquest tipus de tipologia de vehicles, aquests patinets elèctrics, se'ls obliga a anar per la calçada, no poden anar per la vorera, no poden anar pel passeig, és a dir, han d'anar per on circulen els altres vehicles, és a dir, cotxes, motos, etc. No hi ha obligatorietat de casc, però són vehicles que agafen velocitat. Clar, el risc d'accidentalitat creix.
Respecte a l'usuari del patinet. Perquè abans el risc hi era en els vianants, que estaven per la seva via, la seva estava reservada a la via dels vianants, i havia de compartir amb uns vehicles que agafaven velocitats molt altes. Llavors, l'objectiu és que aquest, que és un vehicle, doncs agafi la responsabilitat de que és un vehicle, que tot que no sigui obligatori, porti un casc, porti llums, porti roba reflectant quan hi ha manca d'enllumenament, o sigui, tot això que ha d'anar quan vas amb un vehicle.
Sí, perquè entenc que aleshores que algú ara amb un patinet elèctric, amb un vehicle d'aquestes característiques, podria anar des de Camperico fins a Ribes amb el patinet? Per la carretera?
Jo no ho recomanaria, però sí que...
però la normativa ho permetria, eh?
Clar, clar. És igual que si vas amb bicicleta. Clar, el risc de ciclistes és que és una...
Sí.
Un vehicle molt feble davant d'altres vehicles que arrosseguen molt de pes.
Sí, queda clar. Sí, òbviament amb aquestes limitacions, circular només una persona, sense l'ús de fer ús ni de telèfon mòbil, ni d'auriculars, ni escoltar música, ni en el que dèiem, i anar sempre per la calçada. I amb l'excepcionalitat que comentaves també, Rafa, de que aquests patinets que tenen seient, que n'hi ha alguns, que els veiem amb seient, no es consideren vehicle de mobilitat personal, sinó se'ls considera ciclomotor i, per tant, s'han de matricular, han de tenir la
Correcte.
Seva assegurança, etcètera, no?
Exacte, sí.
Clar,
és igual que els vehicles amb persones amb mobilitat reduïda, no? Doncs és el mateix. Doncs estan fora d'aquest àmbit d'actuació dels vehicles amb mobilitat personal, els patinets elèctrics. Això s'ha volgut fer des de Direcció General de Trànsit.
Quina és l'edat mínima per poder fer servir un patinet d'aquestes característiques, un patinet elèctric dels habituals? Hi ha una edat mínima?
Aquesta és la pregunta del milió. Hi ha edat mínima per conduir una bicicleta?
No.
Oi que no? Doncs aquí estem el mateix. Aquí entra el sentit comú dels pares i mares. És a dir, té habilitat suficient per portar un patinet que agafa una velocitat de fins a 25 km/h?
Sí, i que ara haurà d'anar compartint l'espai amb cotxes, amb motocicletes.
Clar.
És a dir, que potser hi ha pares que els han comprat o els han regalat pensant que podrien anar per la vorera, no? O pel passeig, i clar, no serà
sí.
el cas.
Tenen coneixement de les normes de trànsit que han de respectar? Tenen coneixement de les senyals, de què diuen i què han de fer, han de respectar un stop, on se diu el pas? Clar, és que és un vehicle. Llavors està dintre dels pares i les mares que quan tinguin aquest vehicle, doncs els seus fills entenguin que tenen prou maduresa com per entendre les normes de trànsit i suficient habilitat com per fer-se amb aquest vehicle.
Clar, és que probablement, clar, ha arribat el vehicle com abans que la norma, no? I ha arribat l'ús del vehicle abans de la norma i li hem donat un ús que ara s'està canviant. I clar, probablement
clar.
Això afectarà a moltes
famílies,
persones. No? Perquè l'ús del patinet realment està molt, molt, molt extens i només cal veure les entrades a les escoles.
Correcte, és que normalment passa això, la tecnologia normalment avança la normativa i en aquesta de trànsit acostuma a ser bastant habitual. És a dir, normalment el legislador reacciona davant d'una situació nova que el mercat ha posat i que ha de regular perquè s'està descontrolant.
Sí, sí, i que les denúncies que entenc que venien ara precisament per la part de vianants, no? I els accidents que venien per la part de vianants, és probable que ara es traslladin a la calçada, no? És a dir, allà on circulen els vehicles. És a dir, ara no hi haurà o no hauríem de veure atropellaments en el passeig, però clar, poden haver accidents d'altra banda a la calçada i potser fins i tot amb conseqüències més greus, perquè clar, aquí ja estàs compartint l'espai amb vehicles de grans dimensions.
I tu ho has dit molt bé, no haurien d'haver-hi, però ara si hi ha un accident d'una persona que va un vehicle de mobilitat personal per sobre el passeig, té la responsabilitat sencera, faci el que faci el vianant, perquè està circulant per una zona que no està habilitada. I per tant es fa un accident, o sigui, un atestat de trànsit i serà culpable. I si no té una assegurança, perquè no és obligatori, doncs si té unes lesions prou importants, doncs a veure com paga la família aquesta història.
Sí, sí, vaja, que no és una joguina, encara que ho hagin portat els Reis, no? Els Reis Mags, tenir un patinet elèctric no és pas una joguina, és un vehicle, en aquest cas un vehicle de mobilitat personal, i ara té doncs, unes normatives i uns reglaments que s'han de seguir i que requereixen doncs, certa sensatesa i probablement certa maduresa, no? També,
correcte, i coneixement de la normativa.
No voldria acabar la conversa d'avui sense comentar una notícia que va sortir a tot arreu, no només aquí, es va produir aquí a Sitges, la vam conèixer a través precisament de la pròpia policia, ja deu saber per on vaig, però ha sortit a tots els mitjans, a totes les televisions, perquè és que realment era prou escandalosa. I era aquest nen de 9 anys que vau trobar a la policia de Sitges que conduïa un vehicle per una urbanització, el més greu, amb la seva mare al seu costat, per tant, permetent no, aquest fet,
sí.
I amb el seu germà, un nadó de 3 mesets, o un nadó, vaja, sí, en qualsevol cas, sí. El seient de darrere. Déu-n'hi-do, Rafa, entenc que això són excepcions, eh?
Sí, això no és habitual, que ens trobem. De fet, la patrulla reacciona quan veu que un vehicle gairebé s'està movent sol, és a dir, no veu a ningú assegut a darrere del volant. Diu, què està passant aquí? I ve una persona adulta a l'altre cantó, diu, no entenem res, es miren i diu, em detura això, què està passant aquí? I és quan veuen que el nen aquest estava conduint gairebé sense veure què tenia al davant, perquè era molt baixet.
Sí, sí, que
doncs són situacions excepcionals que ens trobem de tant en tant, per això és notícia, afortunadament, i que nosaltres entenem que és més fruit de que aquesta mare entenia que no estava fent una cosa greu, que era habitual en el seu país. Home, a mi em costa creure que una persona de 9 anys li estigui ensenyant a conduir. Normalment, si hagués tingut 16, 17, doncs pots entendre que es va a una zona apartada, que no està oberta la... Però clar, és que hi ha un risc molt gran de que aquesta persona pateixi un accident o faci mal a algú.
Sí, sobretot perquè per molt que aprenguis a conduir amb 9 anys, fins als 18 no podràs fer-ho. Per tant,
clar,
et queden pràcticament 10 anys per davant, no? Vull dir, és el que comentaves, no? Clar, igual amb 17 dius, bueno, estàs allò a punt de poder treure't el carnet de conduir, no?
Allò que li vols dir al teu fill, a la teva filla, doncs mira, anem a una zona apartada que abans es feia, quan
sí,
anava a les zones aquelles tancades.
I no gaire tan abans, Rafa? No gaire tan abans.
Ja. Però són d'allò que té una mínima explicació, però clar, això és tan excepcional que per això és notícia, està clar.
Sí, sí, va ser ha estat notícia aquí i és veritat que va sortir publicat a tot arreu. I que té alguna manera també, d'alguna manera, a veure amb el que parlàvem ara dels patinets, és a dir, al final aquesta necessitat, entenc, de consciència de quan portem un vehicle, no? De que el que estem fent és portar un vehicle i que això requereix de certes coses, no? De coneixement dels senyals, de la normativa i entenc una certa maduresa mental que amb 9 anys difícilment la pots tenir.
Clar, és que això depèn de cada família. Fixeu-vos, per posar-vos un exemple, els meus fills m'ho estaven demanant des de feia anys i ara que ja tenen 16, els ha arribat el regal. El regal enverinat, perquè jo li he fet un resum de tota la normativa i he dit, i ara no pots dir que no ho saps, si arriba una sanció, la pagaré jo perquè sóc el responsable, però te la cobraré tu.
Clar. Que, per cert, no hem parlat de preus de sancions. Per els preus de sancions, quina serà la xifra? Entre quines xifres es mouran?
Estem preparant el nomenclàtor de les preses de sancions i algunes... Penseu que fins i tot es poden cometre infraccions que ja estan tipificades per la resta de conduïts de vehicles, una alcoholèmia positiva o conduir sota la influència de substàncies psicotròpiques. O sigui que les preus són alts, no, que ningú s'enganyi. I jo sí que recomano, de veritat, és que, tot i que no sigui obligatori, una assegurança, jo l'he fet, jo l'he fet per... i que cobreix tota la família... et quedes més tranquil perquè ets una unitat de trànsit que pot generar un risc a una persona i generar un problema de difícil resposta després, econòmica.
Queda clar, queda clar. Per tant, recomanacions en aquest cas des de la policia local, que a l'hora d'usar i fer servir i comprar un vehicle de mobilitat personal, un patinet elèctric de la tipologia que sigui, acompanyar-lo d'una assegurança per allò que pugui passar. Més enllà de perquè hi hagi ara una normativa que requereixi certes conductes, no? Per allò que pugui passar.
Exacte, és la responsabilitat que tothom ha de tenir en el sentit de que si causa un dany ha de respondre. I per tant jo ho faria, perquè no estan els diners que costa i un bon casc també t'assegura que si vas a terra doncs ho puguis comptar.
Perquè no sé si hi ha xifres de quina és l'edat més freqüent amb la que s'usa el patinet?
No, encara no hem fet una... Ara es veurà, en el sentit que quan fem actuacions s'agafen dades i veurem quina és l'edat. I també depèn molt del poble, És a dir, hi ha ciutats que és més freqüent que el tinguin gent de totes les edats i d'altres que no. Ara ho veurem, en el sentit que anirem parant persones i anirem agafant dades i podem explotar dades de quina és l'edat.
Sí, perquè clar, és veritat que quan és el que comentàvem, entres a les escoles veus gent molt joveneta, no?, i molt joves que estudien i tal, però clar, no sé si hi havia estudis, doncs estarem pendents també d'aquests estudis en un municipi que no sé ara, però abans Sitges era un dels municipis de Catalunya amb més motocicletes per habitant.
Sí, és veritat.
Aquesta xifra es manté.
La climatologia ja ho permet.
Ho permet, ajuda, no?
I la fisonomia del nostre poble.
Queda també clar. I segur que això també facilita a que hi hagi més patinets. En qualsevol cas, ara hauran d'estar pendents d'aquesta nova normativa. De moment no sancionen, però no tardaran. Rafa, moltes gràcies per atendre'ns, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.